A Catalunya Ràdio, mans.
Ens hi posem amb aquest 2020 que quedarà incrustat en els llibres d'història com l'any en què ho vam aturar tot una mica. La cultura popular, l'associacionisme, ha quedat molt tocat aquest any pel que fa al calendari habitual.
Les activitats s'han aturat del tot. Sense elements com la Patum, els castells, per citar els elements patrimonials reconeguts per la UNESCO, el campionat de colles sardanistes, les grans celebracions dels esbarts i tanta activitat. El cert és que el sector ha quedat molt tocat.
Però alhora també s'hi han vist estratègies de reinvenció i noves oportunitats que quedaran, de ben segur, com a noves maneres de viure l'activitat.
Avui parlem amb els responsables de les principals federacions i coordinadores de l'àmbit nacional per saber com valoren i analitzen el que ha passat aquest 2020.
Comencem amb aquesta valoració de la temporada amb el sector sardanista. En Xavi Tresserres és el president de la Confederació Sardanista de Catalunya.
Aquest any 2020 hem estat molts mesos sense poder fer ni un trist contracte a cap cobla. No és tan sols que no hem pogut ballar. S'han perdut prop de 4 milions d'euros en facturació directa i una quantitat similar en indirecta, desplaçament, restauració, comerç. El confinament municipal de caps de setmana també ha restringit les actuacions i moltes associacions i ajuntaments han posposat el concert, havent-hi ajuntaments més agosarats que han programat amb poc públic. Tot i així, moltes entitats ens hem reinventat amb noves fórmules com l'streaming, per exemple, la sardana a l'any, o fent activitats a la xarxa com les anàlisis que varen fer el dia de l'associacionisme amb la nau Tordera. Són uns exemples de les moltes activitats que s'han fet al sector.
Torn per l'agrupació de bestiari festiu i popular de Catalunya. Mateu Tres és el seu president.
La pandèmia en l'àmbit del bestiari festiu ha tingut un impacte bastant important perquè ens ha enganxat a principis de temporada, que ja seria doncs, l'etapa aquesta prèvia a les festes de maig, Corpus, que és quan doncs, comencen bona part del cicle festiu del nostre país. Ens ha afectat a tota la campanya d'estiu, primeres campanyes de setembre, etc etc. Aquesta temporada l'hem donat pràcticament perduda, el 95% d'activitats han caigut i les poques que s'han pogut dur a terme doncs, han estat amb moltes restriccions, amb un format molt, molt, molt reduït, dificultats a nivell organitzatiu. Si bé és cert que hi ha hagut moltes entitats que durant el confinament doncs, han explotat tota la seva creativitat, des de campanyes fetes a nivell de xarxes socials, concursos, trobades virtuals, intercanvis entre entitats també tot virtual. Hi ha hagut centenars d'activitats a la xarxa que pretenien mantenir el vincle emocional de les propis membres, els propis associats amb el projecte d'entitat i després també per mantenir el vincle entre doncs, la pròpia festa i la població de referència.
Per l'àmbit bastoner, aquesta és la valoració que en fa l'Adrià Ortiz, president de la Coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya.
Si bé és veritat que pel que fa a assajos i actuacions, trobades entre membres de la mateixa entitat o trobades entre colles diferents, s'ha vist reduït a la mínima, fins al punt que, com a tal, es van viure al gener i al febrer, sí que és veritat que amb els diferents plans de reobertura i de desconfinament i amb l'aprovació de tot un seguit de protocols i normatives per part de la coordinadora de Ball de Bastons, hem pogut salvar i gaudir de diferents actes de Ball de Bastons, sobretot al llarg dels mesos d'estiu. A més, com no pot ser d'una altra forma, volem fer esment a la 45a Trobada Nacional de Ball de Bastons a Catalunya, centrada a l'Arbós, la qual es va celebrar el 3 d'octubre d'una forma totalment innovadora i descentralitzada, amb una participació de 50 colles de Ball de Bastons arreu del país. En aquest àmbit, aprofitaríem per destacar accions de la nostra entitat, dutes a termes per promoure el fet bastoner i mantenir i reforçar els lligams de les bastoneres i bastoners d'arreu del país amb la seva família bastonera. Com? Doncs a partir de concursos, mitjançant vídeos i també amb l'edició dels primers jocs de taula de Ball de Bastons, entre els quals destaquem la baralla bastonera, la qual ja està a la venda i que fins al 19 de desembre servirà per recaptar fons per la Marató de TV3. Si parlem com ens plantegem l'any 2021, no podem definir-ho sense emprar les paraules il·lusió, força, determinació i somriure. Volem passar d'un any atípic i amb restriccions a un any carregat d'il·lusió i força amb la celebració del primer Congrés Internacional de Ball de Bastons, el qual es durà a terme a la ciutat de Reus els propers 22, 23 i 24 d'octubre de l'any 2021 i que plegaran diferents colles vingudes d'arreu de la península Ibèrica. Només amb aquest esdeveniment i amb totes les propostes noves ja plantejades, tenim la determinació d'aconseguir vibrar tot el país al ritme del Ball de Bastons i aconseguir, de nou, provocar milers de somriures a places i carrers. Gràcies per la vostra atenció i només em queda afegir: visca el Ball de Bastons, ara i sempre!
Seguim amb aquestes valoracions del 2020 de l'àmbit de la cultura d'arrel. Torn per Pep Morella, president de la Federació Catalana d'Ateneus.
Hem pogut veure com els ateneus, reflex fidel de la societat que són, han sabut adaptar-se a una situació nouvinguda. No teníem programades activitats en streaming. Hem après a reordenar el calendari, a reubicar, a recol·locar, i potser aquella frase lapidària de que sempre s'ha fet així, amb una mica de sort ja la deixarem arraconada. El 2020 és un any de descobriment de la gran capacitat que tenim d'adaptar-nos, reinventar-nos, i també ens ha servit per posar al dia tecnològicament les entitats. Fem feina d'equip i és la millor manera de treballar en una associació, en un ateneu, ens en estem sortint. Ha estat un any dolent, molt dolent, però li estem donant la volta.
I acabarem aquest primer bloc amb dansa. Aquestes són les reflexions que fa el president de l'Agrupament d'Esbarts, en Carles Masjoan.
Pels esbarts, com per molts altres sectors, ha estat un desastre. Hem hagut d'aturar-ho pràcticament tot. Tot el que s'estava preparant, tot el que s'estava fent, tot el que es volia fer, s'ha hagut d'aturar. Durant la primera onada de la pandèmia no ens resistíem a estar-nos aturats i les xarxes van bullir. Van aparèixer moltes iniciatives de fer tallers a través de xats, de videoconferències, presentar coses que ja s'havien fet a les xarxes, intentar estar actius, intentar que no ens aturéssim. Però en aquesta segona onada la sensació és que ens hem rendit una mica i estem esperant, estem a l'espera. En aquesta espera no ha sigut del tot aturada, doncs s'estan generant força reflexions. S'està aprofitant aquest temps d'inactivitat per fer replantejaments, per veure quina és la situació dels esbarts i de cada esbar en concret, i quina serà la manera en què, quan puguem reprendre, tornem a l'activitat.
A Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Recollim més testimonis dels responsables de les federacions i coordinadores de la cultura popular d'àmbit nacional.
Tots els àmbits han quedat afectats, és evident, així ens ho explicaven i explicaran aquests responsables. Però el cas dels castells, que enguany celebraven 10 anys de la proclamació de l'àmbit com a patrimoni de la humanitat, doncs encara més. En Sergi Font és el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
El món casteller ha suposat l'aturada més gran dels més de 200 anys d'història del món casteller. Va poder començar la temporada fins al mes de març, hi va haver aproximadament una desena, una miqueta més d'actuacions. Per tant, no és un any 100% en blanc, però sí que és veritat que a partir del març, en aquell moment que semblava que hi haguessin aturades només per 15 dies, les colles van aturar completament la seva activitat i no va ser fins al cap d'aproximadament un mes o poc més d'un mes que es va començar a veure que això podia anar per llarg i valia la pena començar a buscar alternatives. I per tant, al llarg de l'any, juntament amb les diferents autoritats, s'han anat realitzant algunes activitats sempre dins de les possibilitats de cada una de les colles. És a dir, es va començar a recuperar l'activitat de preparació física de les colles. Primer es feia a distància, amb sessions virtuals. Després algunes colles es van atrevir a fer-ho de forma presencial. Els següents passos van ser poder recuperar l'activitat de gralles i quan semblava que ja es podia intentar una recuperació amb un número limitat de persones dins de cada una de les colles, va ser quan l'anunci del Procicat que aquest número havia de ser de 20 persones, va fer tirar enrere moltes colles i replantejar-nos les activitats que es poguessin fer i sobretot es van centrar en plantejar i orientar activitats pensades per la canalla. La canalla dins del món casteller és un dels tresors més grans que tenim i per això és important que no perdessin tota la temporada, que no es perdés tot l'any, que es pogués conservar per una banda l'esperit de grup i per l'altra la tècnica de pujar, d'ocupar les diferents posicions del pom de dalt. Tot i això, a partir de l'octubre, la canalla i les activitats que es feien amb la canalla també es van haver d'aturar per aquesta segona onada de la Covid, i és per això que ara s'està en una situació d'intentar recuperar en part algunes d'aquestes activitats, però sobretot molt a l'espera de com avança i com evoluciona la situació pandèmica. Ara estem en fora de la temporada castellera, per tant, les colles sí que mantenen activitats, sobretot virtuals, hi ha hagut molta cultura, les colles s'han reinventat a nivell social, s'han fet un munt d'activitats, sobretot vinculades a presentacions de llibres, de fotografies, concerts. La voluntat essencial ha sigut no perdre l'esperit de grup i no perdre les persones que formen part de les colles.
En l'àmbit musical, la Federació Catalana de Societats Musicals, doncs, ens en parla l'Àlvaro Andrés, que és el responsable de comunicació.
El 2020 ha estat un any en què per a les bandes i la Federació Catalana de Societats Musicals hem hagut de treballar plegats com mai abans. L'intercanvi d'informació ha estat cabdal. És per això que des de l'anunci de l'estat d'alarma ja vam començar a treballar per quan fos possible la represa. Així, vam proporcionar a les entitats kits sanitaris i es va començar a treballar per generar un protocol d'actuació que recull des de la distància dels músics dalt de l'escenari fins a l'ús de les mascaretes en assajos i concerts, entre molts d'altres aspectes. D'altra banda, la Federació ha hagut d'anul·lar activitats, però des de la represa al juny, la Federació ha catalitzat l'activitat de les bandes en diversos concerts i iniciatives com el cicle de cultura popular als Ateneus de Barcelona. I també aquest any de la pandèmia ha permès el naixement de la iniciativa Músiques al Territori, és a dir, un seguit de concerts sota contracte i enregistrats a porta tancada i seguint totes les indicacions de sanitat que ha permès mantenir les bandes actives. Però sobretot el més important d'aquest projecte ha estat mantenir unides les bandes. En definitiva, ens ha tocat reinventar-nos. L'activitat no es pot parar.
Seguim escoltant les declaracions del president de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, en Joan Puigcerver.
Mira, el 2020 ha estat un any ple d'incerteses, de decepcions, de prendre males decisions, un any molt difícil pel món dels gegants. Hem hagut de suspendre totes les activitats, o gairebé totes les programades. Les més importants per nosaltres són la Ciutat Gegantera, la Fira del Món Geganter, el Concurs Nacional de Valls. Ens hem hagut de reinventar. S'han fet trobades, sortides de gegant damunt remols, damunt rodes, damunt carrets, trobades locals només amb gegants del poble i sempre amb els mateixos portadors o d'una mateixa unitat familiar. El concurs fotogràfic, el fet geganter, s'ha hagut de fer de forma virtual quan abans, com a mínim, els premis es donaven de forma presencial.
A l'àmbit del foc, la Federació de Diables i Dimonis, el president és en Pep Enric Martí.
Des de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya valorem aquest 2020 com un any molt nefast pel que fa a tots els actes de foc que se celebren al nostre país. Nosaltres calculem que s'han deixat de realitzar uns 900 actes a tot arreu de Catalunya, que representaria el 85% dels actes que realitzem anualment. Tenim la sort que es van poder salvar tots aquells actes relacionats a les festes majors d'hivern, de gener a febrer, que es van poder celebrar en certa normalitat, i alguns actes molt esporàdics que s'han pogut realitzar doncs, amb certa imaginació, doncs, com per exemple els actes de foc mirats des del balcó, on al públic se li ha demanat que no participés al carrer, sinó s'ho mirés des del balcó i finestres. O els castells, petits castells de foc simultanis, disparats per diferents punts de les localitats perquè la gent s'ho pogués mirar des de casa.
I acabem amb l'Ivan Besora, president de l'Associació per la Difusió del Folklore.
Que no ens ha permès poder realitzar les activitats que anualment doncs, portem a terme des de Difolc. Algunes s'han hagut de suspendre o ajornar, d'altres sí que s'han pogut fer adaptant-nos a la situació. Les Jornades Internacionals Folklòriques va ser l'esdeveniment que vàrem poder realitzar presencialment com en altres ocasions, si bé amb un format més reduït de dates. La gala de Difolc que vàrem adaptar-nos a la situació i vàrem poder portar a terme una gala en format virtual. La plaqueta internacional, malauradament, la cirereta del pastís de Difolc, és l'esdeveniment doncs, gran que no vàrem poder portar a terme. L'Inculcat, la primera festa infantil de la cultura popular, és una de les apostes fortes de Difolc d'aquesta nova etapa en crear una festa dedicada a la cultura infantil que haguéssim estrenat aquest any a la Vila de Capellades, però que no va ser possible. Si bé hem treballat colze a colze amb totes les federacions, enfortint d'aquesta manera la tasca que ens uneix el Consell de les Federacions de Difolc.
Mans, desperta l'aborigen.